Ràdio Vilafant, les veus del matí.
I ara continuem amb el magazín, començant per l'apartat de l'agenda de la setmana. Andreu, què hem de saber avui per anar pel món?
Per començar, Estela, aquests dies hi ha aniversaris interessants. Sabies que avui és l'aniversari d'Ousmane Dembélé, l'exfutbolista del Futbol Club Barcelona i que ara està al PSG?
Sí, Dembélé és un jugador molt talentós amb una gran velocitat, però també hi ha l'aniversari de Pierre Curry, el famós físic.
Exacte, Pierre Curry, juntament amb la seva dona Marie Curie, va fer grans descobriments al camp de la radioactivitat, un científic de gran renom. Va néixer el 1859, o sigui que avui celebrem el 166è centenari de la seva mort. També, el 16 de maig, és l'aniversari de la Megan Fox, una actriu i model americana, coneguda per diverses pel·lícules de la saga de Transformers.
El mateix dia, també és l'aniversari de l'actor irlandès Pierce Brosnan, que apareix a Mamma Mia com un dels protagonistes de la pel·lícula. Passant a un altre tema, avui és el mes dels Tauro. Saps què diu l'horòscop pels Tauro avui?
Segons l'horòscop, avui és un bon dia per centrar-se en les tasques quotidianes i ser pràctics. Els Tauro són coneguts per ser persistents i confiables, però també poden ser una mica tossuts.
A més, hi ha alguns famosos Tauro que compleixen anys al maig, com Adele i John Cena.
Són dos personatges molt diferents, però amb una gran determinació. Adele, amb la seva veu inconfusible, i John Cena, amb la seva força tant en la lluita com en el cinema.
Avui també és el dia de Sant Isidre, el patró dels agricultors. Sabies que a Madrid ho celebren amb una gran festa?
Sí, és una festa molt coneguda, amb processons, música i balls. Sant Isidre és un home molt venerat per la seva vida senzilla i la seva dedicació al camp.
Canviant de tema, sabies que demà, 16 de maig, és el Dia Mundial de la Llum? És un dia per reflexionar sobre el paper fonamental de la llum en la ciència, la tecnologia i la societat. A més, aquest magazín estarà centrat en la llum i l'electricitat.
Sí, i és curiós, perquè el 28 d'abril, fa dues setmanes, vam viure una gran apagada de llum a tot el país. Un recordatori de com depenem de l'energia.
Exactament. Una apagada que ens va fer pensar en com la llum afecta les nostres vides. Però parlant del passat, saps què va passar un dia com avui?
Sí, el 2011 va començar el moviment 15M, una manifestació a Espanya contra la democràcia participativa. Va ser una gran mobilització per reclamar més transparència i millores en el sistema polític.
Un moment important de la història recent.
I abans d'acabar, saps quina és la paraula de la setmana?
Sí, la paraula d'aquesta setmana és luminescència. Hem triat aquesta paraula perquè està relacionada amb el Dia Mundial de la Llum.
La luminescència és la capacitat d'alguns materials d'emetre llum sense necessitat de calor. Un bon exemple són les cuques de llum que brillen a la nit.
Sí, un fenomen fascinant. Fins aquí l'agenda de la setmana. Ara seguirem amb el següent apartat.
El Servei d'Atenció a l'Estudiant de l'Oda al Pati. Avui ens contacta a través de l'Instagram en Manuel Garcia i ens explica que últimament li està pujant la factura de la llum i ens demana com pot estalviar electricitat.
Doncs has vingut al lloc indicat. Et donem 5 consells boníssims. El primer consell que et puc donar és canviar si tens llàmpades incandescents per les LEDs, ja que aquest no consumeix tanta electricitat i fan la mateixa funció. Una llàmpada incandescent gasta 60 watts a la mateixa, però LED gasta entre 8 i 10 watts. Una autèntica bogeria.
I tant. Ara tinc una pregunta per tu, Becker. Tu rentes els plats al rentavaixelles o a mà?
A mà, perquè vaig veure un estudi comparant els dos i s'estalvien un 10% més a mà, que passa amb el rentavaixelles.
Veritat. Sincerament, sé que ho feies a mà. El que no sé si tu saps és aquest consell que li donaré ara a Manuel, que és el següent. S'estalvia més utilitzant aigua freda que calenta, perquè no és necessari utilitzar electricitat per escalfar-la.
Quin bon consell.
I tant, gràcies.
Pau, ara que m'han passat a pensar, quin seria la tarifa més barata a Espanya?
Uf, és que ara que ho dius, no, la veritat que no ho sé.
Ostres, quina bona dada. Finalment...
Gràcies per dir-m'ho. La veritat.
Si et soc sincer, jo tampoc, Pau. T'ho dic perquè depèn de cada casa i posem a mà. Va millorar una tarifa a tu o una altra.
Vale, o sigui, és depèn, no? Si potser en un li va bé i en un altre no, no?
Sí.
Vale, perfecte. Bueno, la veritat, bona dada que ens has dit ara. Però finalment li vull demanar un últim consell, els hi vull dir. Que seria que de tant en tant vosaltres, oients, reviseu els vostres aires condicionats, com els conductes, per exemple, i també les connexions elèctriques, per evitar un sobreconsum.
Esperem que us hagués servit aquests consells. No hem dit alguna cosa o algunes coses òbvies, com apagar els llums quan et vas utilitzar el llum natural, etc. Esperem que us hagi agradat i us deixem a les nostres companyes.
Hola, ara nosaltres farem amb l'apartat de les pel·lícules. En aquest apartat us recomanarem dues pel·lícules que no estan relacionades amb la llum, sinó amb l'electricitat.
Exacte. Primer parlarem de The Current War. L'has vista, Maria?
No. De què va, Sara?
Parla sobre la competència que va haver-hi entre l'Edison i en Westinghouse per imposar el seu sistema elèctric als Estats Units. L'Edison defensava la corrent contínua i en Westinghouse l'alterna.
I quins actors els interpreten?
En Benedict Cumberbatch, l'actor conegut per interpretar en Doctor Strange i a Sherlock Holmes del 2010, fa d'Edison, i en Michael Shannon, l'actor que surt a La forma de l'aigua i a punyals per l'esquena, fent de Wild Tomboy, fa de Westinghouse.
I és una pel·li històrica?
Sí, tracta sobre la tecnologia, el poder i la influència mediàtica. Té una estètica cuidada i el ritme és bastant àgil per ser una biografia.
I com has dit que és una lluita entre dos bàndols, la pel·lícula afavoreix, o més ben dit, va de part d'un dels dos?
No massa, mostra els conflictes de tots dos, però l'Edison surt bastant obsessionat amb guanyar. Westinghouse, en canvi, és més equilibrat.
Doncs me l'apunto per mirar-la. I passant a l'altra recomanació, avui recomanem un clàssic. Has vist Frankenstein, la del 1931?
No, és molt diferent a les versions modernes?
Sí, és més teatral, i el monstre no parla gaire, però transmet molt. La veritat és que és més dramàtic que de terror.
El doctor Frankenstein apareix com a científic boig, com en el llibre?
És més un científic ambiciós, que no assumeix les conseqüències del que fa. Crea vida i després no la vol afrontar.
Aleshores, entenc que el monstre, per l'època que es va crear, feia por, no?
No exactament. Feia i fa pena, ja que és rebutjat per tothom.
Aleshores, té un refons ètic.
Sí, i tot i ser antiga, encara funciona per parlar de límits científics i de la responsabilitat d'assumir les conseqüències dels seus actes.
La miraré, aviam què em sembla.
I ara, acabem amb l'apartat de la cançó vintage. Avui parlem de High Voltage, o en català, Alta Tensió, una de les primeres cançons d'AC/DC. Saps de què va, Sara?
I tant, és una de les cançons més emblemàtiques de la banda. Forma part del seu primer àlbum internacional, també anomenat High Voltage, publicat l'any 1976. Però en la realitat, la versió original australiana és del 1976, també.
Exacte, aquesta cançó va marcar l'inici del seu estil inconfusible, rock dur, riffs potents i una actitud molt rebel. Va ser composta pels germans Angus i Malcolm Young i juntament amb Bon Scott, que en aquell moment era el vocalista del grup.
Esclar, i és una declaració d'intencions. La lletra parla d'un estil de vida intent, de fer les coses de la seva manera i viure al màxim, una mena digna del rock and roll.
Així és. Representa molt bé el caràcter de la banda i el que vindria després. Però, quan exactament es va publicar a l'escala internacional?
El disc High Voltage es va publicar fora d'Austràlia el 30 d'abril del 1975. Amb l'Atlantic Records. Va ajudar AC/DC a fer el salt al mercat mundial, sobretot als Estats Units i Europa.
Va ser tot un èxit al públic, però saps quan durava la cançó?
Sí, més o menys dura entre 4 minuts. Una durada típica per una cançó del rock and roll d'aquella època, però prou intensa com per deixar empremta.
I continua tenint molt d'impacte. Tot i que han passat dècades, la cançó segueix sent un clàssic. Té milions de reproduccions a Spotify i el videoclip oficial ha acumulat 95 milions de visualitzacions a YouTube.
I parlant del videoclip, tot i que en aquella època no era molt habitual fer-ne tants com avui, hi ha algunes actuacions en directe molt famoses, com va ser la de l'Angus Young amb el seu mític uniforme escolar.
A més, és una cançó que ha estat versionada per bandes tributs d'AC/DC i també ha aparegut en pel·lícules, videojocs i anuncis. És una peça fonamental del hard rock dels anys 70.
I encara avui, High Voltage forma part del repertori habitual dels concerts d'AC/DC. És una d'aquelles cançons que encenen el públic des del primer acord.
És evident que High Voltage va marcar un abans i un després per AC/DC. I fins aquí el nostre magazín. Gràcies per escoltar-nos i ara us deixem amb aquesta gran cançó.